ya no pueda olvidar.
Bueno, buen día, son las 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada, i és que avui és la darrera jornada d'onada de calor d'aquest estiu, on s'arribarà a màximes de 40 graus en diverses zones de la costa i l'interior. Adrià Duc, molt bon dia.
Bon dia, Eric. Tot i així, s'han d'extremar les precaucions, evitar les hores amb temperatures més altes, hidratar-se i buscar l'ombra són algunes de les maneres per fer-hi front.
Mor el cuiner Fermí Puig als 65 anys d'edat a causa de les complicacions d'un càncer que patia.
I dilluns al matí es farà l'acte de comiat a Montserrat Candini, exalcaldessa de Calella, al far del municipi maresmenc.
Avui, 20 de juliol, es compleixen 15 anys de l'incendi de l'Horta de Sant Joan. 15 anys d'aquell fatídic incendi que va cremar més de 1.000 hectàrees i on van morir 5 bombers. Avui rememorarem el que va suposar un dels grans incendis que recorden arreu del país. I l'aeroport del Prat està operant aquest dissabte amb normalitat després de les incidències registrades divendres arran de la fallida informàtica de caire global causada per la firma nord-americana CrowdStrike.
Per la seva banda, Vueling, la companyia aèria amb més vols al Prat, preveu una operativa normal per aquest dissabte, segons han indicat fonts de l'aerolínia.
Moment ara per conèixer la previsió del temps, sobretot per aquesta onada de calor d'aquest dissabte. Sergi Càrceres, bona tarda.
Molt bona tarda. Després d'aquest matí assolellat, aquesta tarda tindrem algunes petites sorpreses a les terres de Ponent i a l'altiplà central, amb alguns núvols baixos que apareixeran a partir de les 6-7 de la tarda i que poden deixar algun ruixat dispers. A partir de demà, la cosa es complicarà una miqueta més, i és que esperem que a la costa central i també a la costa Brava, a l'àrea metropolitana de Barcelona i comarques gironines, al matí tinguem ruixats i fins i tot algunes tempestes puntuals. De fet, demà baixaran molt les temperatures, i llocs on avui arribàvem als 40 graus, demà únicament arribaran als 32 o 31 graus.
Gràcies, Sergi. I en esports, en futbol, el Girona ha empatat a 3 en el segon amistós de pretemporada davant el Montpellier francès.
Els autors dels gols han sigut Dobbik per partida doble i el jove Manu Vallejo. El duel s'ha disputat a porta tancada al Royal Verd a la Garrotxa.
I al Barça encara queden 10 dies per al seu primer partit de pretemporada a finals de mes, ja en la gira dels Estats Units. La primera plantilla continua fent sessions de treball a la ciutat esportiva i la setmana vinent tot apunta a que dimecres serà presentat el tècnic Hansi Flick. Dilluns s'incorporen als entrenaments Lewandowski i Christensen i a finals de setmana vinent Ter Stegen, Rafinha i Gundogan. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us parla Adrià Duc i jo mateix, Eric Rosique. Ho comentàvem en titulars, darrera jornada d'onada de calor d'aquest estiu, on s'arribarà a màximes de 40 graus en diverses zones de la costa i l'interior. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt d'incendi forestal fins a 118 municipis de 13 comarques, sobretot al centre de Catalunya i de Ponent. Aquest nivell 3 implica la suspensió de totes les activitats de risc, amb excepcions com les agrícoles, considerades essencials i que estan regulades. Està prohibit fer qualsevol tipus de foc o fumar en terreny forestal. També l'activitat de globus aerostàtics o utilitzar radials, entre altres activitats. Els agents rurals demanen molta precaució a les activitats a l'aire lliure.
I la calor és motiu de cura de diversos col·lectius. Per exemple, els animals són un dels grups que més pateixen la calor aquests dies. Alguns experts alerten que no s'ha de sortir a passejar el gos segons a quines hores. Un cop de calor podria ser mortal. Ens ho explica Alessandra Facci, educadora canina a Happy Gossos.
És molt perigosa la calor per als gossos, perquè un gos que passegem ara quan hi ha aquesta calor en ple sol, pu pateixer d'un golp de calor. I això és mortal. Nosaltres, els professionals, recomanem, si us plau, passejar a primera hora de matí, a última hora de la tarda, d'acord? I sempre que s'hidrati el gos molt bé. O, si hi ha la possibilitat, amb el cotxe, anar a la muntanya o anar a un riu o qualsevol cosa.
És la primera gran onada de calor que travessa Catalunya aquest estiu, després d'uns mesos de maig i juny força inestables. Tot i així, s'han d'extremar precaucions. Evitar les hores amb temperatures més altes, hidratar-se i buscar l'ombra són algunes de les maneres per fer-hi front. Ens expliquen els companys de Cugat Mèdia.
Hidratar-se i evitar l'impacte del sol de manera directa són alguns dels consells més bàsics en els dies més calorosos. També ho és d'una alimentació lleugera i fresca. N'hem parlat amb alguns dels veïns.
Venir aquí un rato que passa l'aire i estar cap allà a les 6 o les 7 no para de sortir el sol, doncs tens que mirar de fer-ho com pots.
La veritat que amb aquesta calor és el millor que podem fer. Quedar amb les amigues i prendre un gelat. Estar dintre de casa està bé. Obres totes les finestres i està molt bé.
Estar dins del restaurant també perquè refresca, té l'aire condicionat, hi ha alguna cosa per veure i amb això, doncs, bueno, sobrevivim.
Així també és una opció anar a refugis climàtics amb aire condicionat o a les piscines. Mentrestant, però, caldrà seguir prenent les mesures preventives per poder passar millor la calor.
Aquesta onada de calor també afecta la gent gran, que és un dels col·lectius més vulnerables a les altes temperatures. És per això que les residències prenen mesures per tal d'evitar aquesta exposició.
Algunes passen per adaptar l'agenda en funció de la meteorologia, però també és important adaptar i adequar els espais interiors de l'edifici per tal que l'estada a la residència sigui plàcida. Des de Ràdio Ripoll, Judit Curós.
Enmig de l'onada de calor, els termòmetres han arribat a superar amb escreig els 35 graus. En alguns indrets, fins i tot, la xifra ha arribat als 40 graus i això fa que saltin les alarmes i que sigui més perillós sortir en les hores de més sol. Mentre alguns es refugien a les piscines o als rius, a d'altres, la situació els obliga a quedar-se a casa. Aquest és el cas de la gent gran, un dels col·lectius més vulnerables i dels que pateix més els efectes de l'onada de calor. És per això que des de la residència han començat a prendre mesures per tal de mitigar els efectes de les altes temperatures. En el cas de la residència de Can de Bànol, fins i tot adapten l'agenda en funció de la meteorologia. Ho detalla la seva directora, Isabel Valls.
Sí que fem canvis en funció de la meteorologia. Per exemple, a l'hivern anem cada dimarts al mercat del poble i ara a l'estiu, en lloc de fer aquesta activitat, doncs fem una altra activitat que puguem fer aquí a la terrassa, que fa sombreta, perquè si no baixar al poble, pujar a la una del migdia, ni pels professionals ni pels usuaris, és adequat perquè fa molta calor. És a dir, adaptem les activitats en funció del temps. Fem altres activitats que impliquin contacte amb l'aigua, podem posar els estius, posem una piscineta que puguin posar els peus a dins.
A més, tenir la residència ben adaptada és clau perquè la gent gran no pateixi els efectes de la calor.
I avui, 20 de juliol, es compleixen 15 anys de l'incendi d'Horta de Sant Joan. 15 anys d'aquell fatídic incendi que va cremar més de 1.000 hectàrees i on van morir 5 bombers.
El foc va començar al costat del barranc dels Covards i al principi semblava fàcil de controlar, però poques hores després es va convertir en un dels pitjors incendis que havia viscut Catalunya. Dani Camacho.
El 20 de juliol del 2009 se va declarar l'incendi al nord del massís del Port entre Horta de Sant Joan i Pauls. Aquella nit el foc va cremar 10 hectàrees i semblava que els bombers el podrien controlar. Però l'endemà el foc se va revifar pel vent de Garbí que arribava als 80 km per hora. El foc va travessar el riu Canaletes i la carretera T330 i va arribar a un quilòmetre escàs de la població d'Horta de Sant Joan. L'episodi més tràgic d'aquell incendi se va viure justament aquell dia quan un canvi brusc en la direcció del vent va atrapar un grup de bombers. L'operació de rescat va resultar impossible. 4 dels 6 bombers van morir i els altres 2 van resultar greument ferits, un dels quals va morir al cap de pocs dies. El foc va ser intencionat. Mesos més tard, al gener del 2010, els Mossos van detindre 2 joves, als quals va acusar d'haver fet el foc que va iniciar l'incendi. Ells ho van reconèixer, però van assegurar que havia estat accidental. Els 2 piròmans van acceptar penes de 4 anys de presó pels delictes d'homicidi per imprudència i també per incendi forestal. D'aquell incendi que va marcar tot un país ja han passat 15 anys. Un foc que també va marcar un abans i un després en la manera d'actuar del cos de bombers.
I aquesta passada nit ha traspassat el cuiner Fermí Puig als 65 anys d'edat a causa de les complicacions d'un càncer que patia. Puig va ser un dels primers cuiners catalans a liderar un gran restaurant dins d'un gran hotel a Barcelona.
Fermí Puig, nascut a Granollers el 1959, va deixar els estudis de periodisme per dedicar-se a la cuina. Va treballar en diversos establiments, entre ells el restaurant Montse Guillén de Barcelona, on va començar, i el Bulli de principis dels anys 80. Ens dona més detalls la nostra companya de la xarxa, Norma Lebrero.
Cuiner i sobretot gran divulgador de la cuina tradicional catalana. Fermí Puig, de Granollers, va ser pioner a l'hora de donar prestigi als hotels amb un gran restaurant. Ho va fer a l'Hotel Majestic de Barcelona, amb el restaurant Drolma, on va obtenir una estrella Michelin, i després amb el seu propi local, el Fermí Puig, del carrer Balmes. Però mai va perdre la distància respecte al seu vallès i els productes tradicionals, com la mongeta del ganxet, que reivindicava també a l'alta cuina.
El que passa és que nosaltres no hem sabut popularitzar-la bé perquè l'hem servit sempre gairebé com si fos un acompanyament. És bé cert que està més inscrit dins de la cuina popular, però a partir d'aquí qualsevol guisat millora. Per tant, jo crec que els cuiners, sobretot, que hem estat una mica, diguem-ne, amb això de la Michelin, per entendre'ns, hauríem de fer l'esforç, i no ens és cap obligació ni molt menys, sinó que és un producte que el volem utilitzar, hauríem de fer l'esforç de donar-li, dignificar-lo, diguem-ne, al màxim en els grans restaurants de gran qualitat.
I sobretot un gran gest que ha canviat la història de la cuina i que Ferran Adrià piulava a la plataforma X. Fermí Puig va conèixer Ferran Adrià quan treballava al Bulli i fent la mili junts a Cartagena li va proposar que s'unís al projecte del que després va ser el millor restaurant del món.
I de Fermí Puig també a Montserrat Candini, que el far de Calella acollirà dilluns la cerimònia de comiat a l'exalcaldessa d'aquest municipi de l'Almaresme que va morir ahir a la tarda, als 66 anys d'edat, a conseqüència d'un càncer que patia des de feia 2 anys i mig. Des de Ràdio Calella Televisió, Emili Pacheco.
Calella prepara el comiat de Montserrat Candini. La vetlla de l'exalcaldessa serà demà diumenge al tanatori de Calella de 10 del matí fins a la 1 del migdia i de 5 a 9 del vespre. El municipi ha decretat dia de dol oficial per demà diumenge i s'han suspès tots els actes que hi havia previstos. De fet, des d'avui ja uneix a mig pal la senyera a la façana de l'Ajuntament. Des que es va donar a conèixer la notícia ahir a la tarda s'han succeït diverses mostres de condol com les del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, o la de l'alcalde de Calella, Marc Buch, o l'alcalde de Pineda, Xavier Amor.
Candini va morir ahir als 66 anys. Feia gairebé 3 anys que s'havia apartat de la primera línia política per tractar-se d'un càncer que li havien diagnosticat. El maig del 2022 va fer la renúncia oficial. Candini va ser la primera alcaldessa del municipi, càrrec que va exercir durant 11 anys.
Ja en mobilitat, expliquem que aquest matí a Tarragona s'ha dut a terme la reunió de la plataforma Dignitat a les Vies amb l'objectiu de buscar la complicitat dels alcaldes de Tarragona i l'Ebre per buscar solucions i millorar el servei dels trens. I també hem d'explicar, també en mobilitat, que l'aeroport del Prat està operant aquest dissabte amb normalitat després de les incidències registrades divendres arran de la falla d'informàtica de caire global causada per la firma nord-americana CrowdStrike.
Per la seva banda, Vueling, la companyia aèria amb més vols al Prat, preveu una operativa normal per aquest dissabte, segons han indicat fonts de l'aerolínia. La companyia està reubicant en altres vols a aquells passatgers afectats per la incidència que encara no havien rebut una solució.
Segons va informar AENA aquest divendres a la nit, la falla d'informàtica va obligar les companyies aèries que operen als aeroports espanyols a cancel·lar fins a 400 vols, un 6,5% de totes les operacions, mentre que fins a les 7 de la tarda es van poder operar fins a 6.500 enlairaments i aterratges.
En el cas del Prat, els sistemes informàtics d'AENA i de les aerolínies ja es van anar recuperant al llarg del migdia de divendres. Hi va haver retards generalitzats dels vols, almenys una quinzena de cancel·lacions. Es feien targetes d'embarcament manualment i moltes maletes van passar els controls de seguretat sense poder-se facturar. La caiguda informàtica d'abast global va provocar incidències en grans empreses i infraestructures d'arreu del món, com ara els aeroports i aerolínies internacionals, mitjans de comunicació o sistemes d'emergència.
Una mobilitat que també es veu afectada aquesta tarda al centre de Barcelona amb la celebració del Pride Barcelona Parade.
Un esdeveniment que arriba al seu punt àlgid avui amb la manifestació multitudinària pels carrers de Barcelona sota el lema Educació en diversitat de gènere afectiva, assignatura pendent. Una marxa que recorrerà per primer cop la Gran Via fins a arribar al Passeig Lluís Companys i que es tancarà la circulació al trànsit.
I hem d'obrir plana de successos i també d'afectacions. És que avui 7 persones han resultat ferides en un xoc frontal entre 2 turismes a la C-62 a Sant Bartomeu del Grau.
L'hora de l'avís s'ha rebut gairebé a les 10 del matí i una de les persones ferides es troba en estat crític a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Dues menys greu i una lleu a l'Hospital Altaia de Manresa i dues de molt greus a l'Hospital de Vic. En aquests moments es dona pas alternatiu a la C-62 a Sant Bartomeu del Grau amb aturades puntuals.
I un vessament al Besòs a causa de l'incendi d'indústria que es va provocar divendres a Polinyà ha provocat la mort de peixos al riu, segons han confirmat fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua i els ajuntaments de Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet.
Segons ha explicat l'ACA, una part de l'aigua procedent de l'incendi va anar a parar a la depuradora de la Llagosta, però contenia alguna substància contaminant que va malmetre el tractament biològic de la planta i va acabar anant al riu. Això ha provocat escuma al riu i que hi hagi hagut peixos morts, sense que ara, per ara, se'n conegui la xifra.
D'altra banda, els agents rurals també estan treballant en un abocament de purins al riu Abella que ha provocat la mort de fauna al llarg de 3 quilòmetres.
El propi cos d'agents rurals ha obert una investigació per determinar si els fets són constituïts de delicte contra el medi natural i la possible autoria.
Un quart de 3 de la tarda, moment per conèixer què passa al país amb les notícies de proximitat. I és que el monestir de Sant Jeroni de la Murtra ofereix des del 1970 una hostatgeria coneguda com el Repòs, destinat a aquelles persones que, de manera individual, busquen pau i reflexió durant uns dies. I, a més, també amb el privilegi de pernoctar a la Serralada de Marina i al Barcelonès Nord als seus peus. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens amplia aquesta informació la Sílvia Villarroel.
Aquesta hostatgeria disposa de 8 cel·les i acull hostes amb perfils ben variats. En aquest espai troben solitud i uns dies de reflexió. N'és el cas del voluntari Jaume Colet, qui fa un any que hi treballa cada divendres. Anys enrere havia visitat aquest monument, datat del 1416, per allotjar-se en dues ocasions, durant les quals es va abocar la lectura.
El monestir i la tranquil·litat em permetia centrar-me a la lectura. En aquest cas, en una primera estada vaig fer la Bíblia i els Evangelis, perquè em semblava interessant a nivell cultural i que una vegada a la vida ho tenia que fer. I una segona estada vaig estar llegint el Quijote i també va ser una aportació personal molt interessant.
El mossèn Jaume Aymar, actual responsable del monestir, resident des de fa 40 anys, recomana als hostes que s'estiguin el major temps possible dins del recinte. El Repòs també disposa d'un menjador comú, una petita cuina i dues vitrines amb llibres al rebedor.
I d'altra banda, un mural dels gravats de l'Espluga de Francolí és interactiu, únic al món. Aquesta és la primera peça d'un total de 5 que adornaran els carrers del nucli antic del municipi i té unes mides de 12 metres de llarg per 8 d'ample. Ens ho explica des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
A falta dels últims detalls per finalitzar el mural, una de les façanes dels carrers de l'Espluga de Francolí ja llueix a tot color una família paleolítica dibuixant el famós cavall dels gravats de l'Espluga. Es tracta d'una de les obres del projecte GraphTech Fest de l'empresa Suite of Art, que té una important peculiaritat que el fa únic al món. Ens ho explica el CEO de l'empresa, Jaume Junqué.
Serà el primer del món que fa una representació d'aquesta manera i que amb els gravats sortiran en 3D. Tu podràs interactuar amb ells. Aleshores, té molt impacte.
L'artista Cristian Sassa detalla com ha nascut la idea.
Con ideas que nos ha aportado el ayuntamiento y el arqueólogo que está trabajando aquí, pues hemos decidido crear este diseño. Que bueno, está un poco fuera de lo que sería lo real, porque como podéis ver la chica aparece con un teléfono móvil y bueno, hemos querido mezclar también un poco tecnología con la historia.
De cara a l'any vinent, l'Ajuntament preveu la creació de 4 murals més al centre del municipi.
I Tortosa celebra la cerimònia de jurament dels arxivers, una de les tradicions més antigues de la ciutat, per tal de recordar la importància dels arxius datats amb segles d'antiguitat, i aquesta cerimònia se celebra anualment amb motiu de la festa del Renaixement. Des de Canal 21 Ebre, Joan Bericat.
El Centre d'Interpretació del Renaixement de Tortosa ha estat l'escenari de la cerimònia del jurament dels arxivers, un dels actes més solemnes del programa de la Festa del Renaixement. Els arxivers, considerats un dels oficis més prestigiosos de la ciutat, custodien els privilegis, usos i costums, sistemes financers, ordenances i acords de la ciutat. Com cada any, Tortosa ha recordat el protocol del jurament dels arxivers, un dels més antics coneguts. La cerimònia s'ha celebrat davant de l'armari arxiu de la ciutat, datat des del 1574, situat a prop de l'Escola Oficial d'Idiomes. Aquest acte històric ha comptat amb la participació de l'Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre, reforçant la importància de preservar i recordar el patrimoni documental de Tortosa. A través d'aquest esdeveniment, la Festa del Renaixement no només celebra el passat de la ciutat, sinó que també ret homenatge a la importància dels arxius i dels professionals que asseguren la seva preservació per a les futures generacions.
I parlem ara de cultura, perquè ja s'ha posat en marxa Arrels, una nova versió de l'acampada jove, que enguany es fa a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès. Sergi Fernández.
Bon dia. La zona verda de Camàs de la Riera, Sant Sadurní d'Anoia, acull des d'aquest divendres i durant tota la jornada d'avui Arrels, que pren el testimoni de l'acampada jove que organitzen les joventuts d'Esquerra Republicana en un format més reduït i que vol allunyar-se del model de gran festival. Ahir es va dur a terme la final del certamen Música Jove, una cercavila pels carrers del poble i festa final. L'activitat d'aquest dissabte ha començat amb exhibició castellera i un dinar popular, i a la tarda està programada l'actuació de Cesc Freixa. S'espera també la visita a l'espai d'aquest festival Arrels del president en funcions Pere Aragonès. Els plats forts del cartell musical seran Julieta, Ginestà i Vivac en una nit de concerts a partir de les 11 i festa que s'allargarà fins a les 6 de la matinada. És el tercer any consecutiu que la localitat de l'Alt Penedès acull aquest certamen.
I aquest vespre actua Buhos dins el 12è Mascansa Sona Fora, el festival de Linyola, que cada cap de setmana reuneix una activitat. Ens ho expliquen des de Ràdio Ponent de Mollerussa.
Torna a l'estiu Mascansà Sona Fort a Linyola i torna a trepitjar amb força. Salvant les distàncies, volen que en un futur la festa sigui un referent del calendari estiuent, com en el seu moment va ser la festa de la cervesa. És per això que enguany es torna a les dates habituals i l'aposta és per a Buhos, en parla la Blanca, membre de l'agrupació del jovent de Linyola.
Va començar un estiu quan nosaltres érem molt petits i es feia la plaça Planell de Linyola, però vam decidir canviar-ho fa uns anys i se va juntar amb l'Octoberfest, que es feia a l'octubre. I llavors aquest any no sé com va sortir, que vam decidir tornar a innovar i tornar-la a fer que fos una festa d'estiu i que tornés a portar un grup molt fort i que almenys tornar a tindre el renom que tenia.
Es complementarà la jornada amb Sergi Domene de Flash FM i el DJ Art Attack, veí del poble, una festa on tant el jovent com la recuperada comissió de festes i la regidoria han anat de la mà i volen que amb les diferents activitats es pugui arrelar a la gent al territori. Aquest estiu van a activitat per cap de setmana. El concert de Buhos és aquest dissabte a la zona poliesportiva. També hi haurà dos food trucks i a 11:45 de la nit s'obriran les portes. S'espera a un miler de persones.
I això que escoltem és el tenor Piotr Bekzala i la pianista Sara Tisman, que han inaugurat la 38a edició del Festival Paralada amb un recital líric a l'Església del Carme del Castell.
Aquesta nit hi haurà el concert Passión Almodóvar, dedicat al director de cinema que signa el cartell d'aquest any. Serà a les 10 de la nit. Aquesta edició oferirà 14 espectacles fins l'11 d'agost, repartit entre diversos escenaris com l'Església del Carme del Castell de Peralada, el Mirador del Castell i els Jardins del Celler Peralada.
7 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
I obrim plana esportiva parlant del Girona, que ha empatat a 3 en el segon amistós de pretemporada davant el Montpellier francès.
Els autors dels gols han sigut Dobic per partida doble i el jove Manu Vallejo. El duel s'ha disputat a porta tancada al Royal Bert a la Garrotxa.
El Barça, per la seva banda, encara li queden 10 dies per al seu primer partit de pretemporada. A finals de mes, ja en la gira dels Estats Units. La primera plantilla continua fent sessions de treball a la ciutat esportiva i la setmana vinent tot apunta a dimecres, que serà presentat el tècnic Hansi Flick.
Dilluns s'incorporen als entrenaments Lewandowski i Christensen. I a finals de la setmana vinent arribaran, just abans de marxar a la gira, Ter Stegen, Rafinha i Gundogan.
I al mercat de fitxatges, a segona federació, el Sabadell ha fitxat l'extrem esquerrà Rubén Martínez, procedent de Grècia, que es converteix en el més veterà de la plantilla arlequinada. Des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
Bon dia. Fitxatge contrastat el que acaba de fer el Sabadell amb l'arribada de Rubén Martínez, extrem maonès, que al desembre complirà 35 anys i que procedeix del futbol grec, concretament del PAS Lamia, on ha jugat l'últim any i mig amb molt protagonisme i fins i tot arribant a lluitar a la part alta de la classificació amb una històrica sisena posició. Abans havia voltat per tota la geografia, havia fet carrera, per exemple, a l'Albacete i a la UD Logroñés, en tots dos casos ascendint a segona divisió, i si ens remuntem en els seus primers anys de carrera, després de sortir del Divisió d'Honor Juvenil del Futbol Club Barcelona, va passar per diferents clubs catalans com el Llagostera o com el Sant Andreu, on va coincidir fa molts anys, per això, amb l'ara director esportiu arlequinat Lucas Viale. Amb l'arribada d'aquest extrem esquerrà que juga a cama canviada, per tant, a la dreta, el Sabadell pràcticament enllesteix la zona ofensiva de la seva pissarra a l'espera d'un últim davanter centre. Això sí, encara faltaran per reforçar posicions com la de central o la de pivot.
I l'Espar Unigirona en bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge amb l'arribada de l'alè nord-americana Maya Caldwell, de 25 anys, que juga actualment a l'Atlanta Dream de la Women NBA.
Per la seva banda, el Força Lleida continua amb un anunci de fitxatge per dia. I aquest divendres era el torn per a la tercera peça del nou curs. Arriba al Barris Nord l'alè pivot finlandès Alexander Madsen, de 29 anys, que ha jugat des del desembre al Morabanc Andorra, on ha agafat experiència a la Lliga Andesa.
I també hem de fer un últim apunt d'handbol, que el Granollers ha fet oficial la continuïtat de Júlia Guerreiro. La lateral esquerra ha estat peça clau en l'equip a les 5 temporades que ha disputat com a granollerina. Nosaltres fem una petita pausa i tornem amb més notícies en xarxa.
La xarxa de comunicació local.
El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc! Si veus una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Thank you.
ja formen part del món i torno a fer-ho. Van sonant melodies a dins el meu cap. I he trobat a poc la millor manera de poder ser qui sóc. No hi ha marxa enrere i jo no em desespero. Ei, jo no em desespero. I el meu cor i el meu cap volen ser el teu cor.
Bon dia de nou, són 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada, i és que avui és la darrera jornada d'onada de calor d'aquest estiu, on s'arribarà a màximes de 40 graus en diverses zones de la costa i l'interior. Adrià Duc, molt bon dia de nou.
Bon dia, Eric. Tot i així, s'han d'extremar les precaucions. Evitar les hores amb temperatures més altes, hidratar-se i buscar l'ombra són algunes de les maneres per fer-hi front.
També hem d'explicar que mor el cuiner Fermí Puig als 65 anys d'edat a causa de les complicacions d'un càncer que patia.
I dilluns al matí es farà l'acte de comiat a Montserrat Candini, exalcaldessa de Calella, al far del municipi maresmenc.
I avui, 20 de juliol, s'acompleixen 15 anys de l'incendi d'Horta de Sant Joan, 15 anys d'aquell fatídic incendi que va cremar més de 1.000 hectàrees i on van morir 5 bombers. Rememorarem el que va suposar un dels grans incendis que recorden arreu del país. I l'aeroport del Prat està operant aquest dissabte amb normalitat després de les incidències registrades divendres arran de la fallida informàtica de caire global causada per la firma nord-americana CrowdStrike.
Per la seva banda, Vueling, la companyia aèria amb més vols al Prat, preveu una operativa normal per aquest dissabte, segons han indicat fonts de l'aerolínia.
I moment ara per conèixer la previsió del temps, molt pendents d'aquesta última jornada d'onada de calor per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bona tarda.
Aquesta tarda tindrem algunes petites sorpreses a les terres de Ponent i a l'altiplà central, amb alguns núvols baixos que apareixeran a partir de les 6-7 de la tarda i que poden deixar algun ruixat dispers. A partir de demà la cosa es complicarà una miqueta més, i és que esperem que a la costa central i també a la costa brava, a l'àrea metropolitana de Barcelona i comarques gironines, al matí tinguem ruixats i fins i tot algunes tempestes puntuals. De fet, demà baixaran molt les temperatures i llocs on avui arribàvem als 40 graus, demà únicament arribaran als 32 o 31 graus.
Gràcies, Sergi. I en esports, en futbol, el Girona ha empatat a 3 en el segon amistós de pretemporada davant el Montpellier francès.
Els autors dels gols han sigut Dobic per partida doble i el jove Manu Vallejo. El duel s'ha disputat a porta tancada al Royal Bert a la Garrotxa.
I al Barça encara li queden 10 dies per al primer partit de pretemporada. A finals de mes, ja en la gira dels Estats Units, la primera plantilla continua fent sessions de treball a la ciutat esportiva i la setmana vinent, tot apunta a dimecres, serà presentat el nou tècnic Hansi Flick. I amb això, totes les notícies, la informació local, amb les notícies en xarxa. Les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eric Rosique. I ho explicàvem en titulars, i és que és la darrera jornada d'onada de calor d'aquest estiu, on s'arribarà a màximes de 40 graus en diverses zones de la costa i l'interior. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt d'incendi forestal fins a 118 municipis de 13 comarques, sobretot al centre de Catalunya i de Ponent. Aquest nivell 3 implica la suspensió de totes les activitats de risc, amb excepcions com les agrícoles, considerades essencials i que estan regulades. Està prohibit fer qualsevol tipus de foc o fumar en terreny forestal, l'activitat de globus aerostàtics o utilitzar també radials, entre altres activitats. Els agents rurals demanen molta precaució a les activitats a l'aire lliure.
És la primera gran onada de calor que travessa Catalunya aquest estiu després d'uns mesos de maig i juny força inestables. Tot i així, s'han d'extremar precaucions. Evitar les hores amb temperatures més altes, hidratar-se i buscar l'ombra són algunes de les maneres per fer-hi front. Ens ho expliquen els companys de Cugat Mèdia.
Hidratar-se i evitar l'impacte del sol de manera directa són alguns dels consells més bàsics en els dies més calorosos. També ho és d'una alimentació lleugera i fresca. N'hem parlat amb alguns dels veïns.
Venir aquí un rato que passa l'aire i estar cap allà a les 6 o les 7 no para de sortir el sol, doncs tens que mirar de fer-ho com pots.
La veritat que amb aquesta calor és el millor que podem fer. Quedar amb les amigues i prendre un gelat. Està dintre de casa, s'està bé. Obres totes les finestres i està molt bé.
Està dins del restaurant també perquè refresca, té l'aire condicionat, hi ha alguna cosa per veure i amb això, doncs, bueno, sobrevivim.
Així també és una opció anar a refugis climàtics amb aire condicionat o a les piscines. Mentrestant, però, caldrà seguir prenent les mesures preventives per poder passar millor la calor.
I la onada de calor també afecta la gent gran, que és un dels col·lectius més vulnerables a les altes temperatures. És per això que les residències prenen mesures per tal d'evitar aquesta exposició.
Algunes passen per adaptar l'agenda en funció de la meteorologia, però també és important adaptar i adequar els espais interiors de l'edifici per tal que l'estada a la residència sigui plàcida. Des de Ràdio Ripoll, Judit Curós.
Enmig de l'onada de calor, els termòmetres han arribat a superar amb escreig els 35 graus. En alguns indrets, fins i tot, la xifra ha arribat als 40 graus. I això fa que saltin les alarmes i que sigui més perillós sortir en les hores de més sol. Mentre alguns es refugien a les piscines o als rius, a d'altres la situació els obliga a quedar-se a casa. Aquest és el cas de la gent gran, un dels col·lectius més vulnerables i dels que pateix més els efectes de l'onada de calor. És per això que des de la residència han començat a prendre mesures per tal de mitigar els efectes de les altes temperatures. En el cas de la residència de Can de Bànol, fins i tot adapten l'agenda en funció de la meteorologia. Ho detalla la seva directora, Isabel Valls.
Sí que fem canvis en funció de la meteorologia. Per exemple, a l'hivern anem cada dimarts al mercat del poble i ara a l'estiu, en lloc de fer aquesta activitat, doncs fem una altra activitat que puguem fer aquí a la terrassa, que fa sombreta, perquè si no, baixar al poble, pujar a la una del migdia, ni pels professionals ni pels usuaris, és adequat perquè fa molta calor. És a dir, adaptem les activitats en funció del temps. Fem altres activitats que impliquin contacte amb l'aigua, podem posar els estius, posem una piscineta que puguin posar els peus a dins.
A més, tenir la residència ben adaptada és clau perquè la gent gran no pateixi els efectes de la calor.
I és que la calor és també motiu de cura per diversos col·lectius. Per exemple, els animals són un dels grups que més pateixen la calor aquests dies. Alguns experts alerten que no s'han de sortir a passejar el gos a segons quines hores. Un cop de calor podria ser mortal. Ens ho explica Alessandra Faggi, educadora canina a Happy Gossos.
És molt perigosa la calor per als gossos perquè un gos que passegem ara amb aquesta calor en pleno sol pu pateixer d'un golpe de calor. I això és mortal. Nosaltres, els professionals, recomanem, si us plau, passejar a primera hora de matí, a última hora de la tarda, d'acord? I sempre que s'hidrate el gos, molt bé. O, si hi ha la possibilitat, amb el cotxe, anar a la muntanya o anar a un riu o qualsevol cosa.
I com es combat la calor en diversos territoris, per exemple, a les Terres de l'Ebre? Els companys Jonathan Farinyes i Ferran Giovanni s'han atrevit a sortir a les hores de més calor per veure si trobaven algú encara al carrer. Allà han trobat consells de tota mena i diferents formes per combatre la calor i refrescar-se. Ens ho expliquen els companys de Canal 21 Ebre.
18 de juliol, jornada de calor, això és impossible, eh? Haig de buscar alguna persona que em doni algun consell per a passar esta calorada, eh? Anem a buscar. A veure, estic veient que aquí cada una a la seva manera. Un mentall, un granitzat, un cafè, com he de passar jo la calor?
Mira, aguantar. Un refresco. Y mira, en casa, quien tiene aire acondicionado pone, quien no aguanta, ¿qué vamos a hacer?
Y si no, a la terraceta, ¿no?
A la playa.
A la piscina.
Més fresquet. A veure, María José, ¿tú cómo pasas la calor?
Bueno, pues sobre todo evitando los momentos de sol, no como ahora, pero evitando los momentos de sol y hidratándome mucho, sobre todo.
Hola, Alicia.
Hola, buen día.
A ver, ¿tú cómo pasas la calor?
Pues mira, más de ventall y botelleta de agua.
¿Y algún consejo para mí para que pueda pasar esta calor?
Hombre, pues mira, beure bastante y anar por las sombras.
Ventalls, aires acondicionats, piscines, terrasses... Ens han dit un munt de consells avui a Tortosa. Sobretot, el que heu de fer és seguir els consells que dona la Protecció Civil i tindre molta cura del sol.
I no ens movem de les Terres de l'Ebre, perquè avui 20 de juliol es compleixen 15 anys de l'incendi d'Horta de Sant Joan. 15 anys d'aquell fatídic incendi que va cremar més de 1.000 hectàrees i on van morir 5 bombers.
El foc va començar al costat del barranc dels Covards i al principi semblava fàcil de controlar, però poques hores després es va convertir en un dels pitjors incendis que havia viscut Catalunya. Des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
El 20 de juliol del 2009 se va declarar l'incendi al nord del massís del Port, entre Horta de Sant Joan i Paüls. Aquella nit el foc va cremar 10 hectàrees i semblava que els bombers el podrien controlar. Però l'endemà el foc se va revifar pel vent de Garbí, que arribava als 80 km per hora. El foc va travessar el riu Canaletes i la carretera T-330 i va arribar a un quilòmetre escàs de la població d'Horta de Sant Joan. L'episodi més tràgic d'aquell incendi se va viure justament aquell dia quan un canvi brusc en la direcció del vent va atrapar un grup de bombers. L'operació de rescat va resultar impossible. 4 dels 6 bombers van morir i els altres 2 van resultar greument ferits, un dels quals va morir al cap de pocs dies. El foc va ser intencionat. Mesos més tard, al gener del 2010, els Mossos van detindre 2 joves als quals va acusar d'haver fet el foc que va iniciar l'incendi. Ells ho van reconèixer, però van assegurar que havia estat accidental. Els 2 piròmans van acceptar penes de 4 anys de presó pels delictes d'homicidi per imprudència i també per incendi forestal. D'aquell incendi que va marcar tot un país i han passat 15 anys. Un foc que també va marcar un abans i un després en la manera d'actuar del cos de bombers.
Canviem ara de qüestió, i és que aquesta passada nit ha mort el cuiner Fermí Puig, als 65 anys d'edat, a causa de les complicacions d'un càncer que patia. Puig va ser un dels primers cuiners catalans a liderar un gran restaurant dins d'un gran hotel a Barcelona.
Fermí Puig, nascut a Granollers el 1959, va deixar els estudis de periodisme per dedicar-se a la cuina. Va treballar en diversos establiments, entre ells el restaurant Montseguillén de Barcelona, on va començar, i el Bulli de principis dels anys 80. Ens dona més detalls la nostra companya de la xarxa, Norma Lebrero.
Cuiner i sobretot gran divulgador de la cuina tradicional catalana. Fermí Puig, de Granollers, va ser pioner a l'hora de donar prestigi als hotels amb un gran restaurant. Ho va fer a l'Hotel Majestic de Barcelona amb el restaurant Drolma, on va obtenir una estrella Michelin, i després amb el seu propi local, el Fermí Puig, del carrer Balmes. Però mai va perdre la distància respecte al seu vallès i els productes tradicionals, com la mongeta del ganxet, que reivindicava també a l'alta cuina.
El que passa és que nosaltres no hem sabut popularitzar-la bé, perquè l'hem servit sempre gairebé com si fos un acompanyament. És bé cert que està més inscrit dins de la cuina popular, però a partir d'aquí qualsevol guisat millora. Per tant, jo crec que els cuiners, sobretot, que hem estat una mica, diguem-ne, amb això de la Michelin, per entendre'ns, hauríem de fer l'esforç, i no ens és cap obligació ni molt menys, sinó que és un producte que el volem utilitzar, hauríem de fer l'esforç de donar-li, dignificar-lo, diguem-ne, al màxim en els grans restaurants de gran qualitat.
I sobretot un gran gest que ha canviat la història de la cuina i que Ferran Adrià piulava a la plataforma X. Fermí Puig va conèixer Ferran Adrià quan treballava al Bulli i fent la mili junts a Cartagena li va proposar que s'unís al projecte del que després va ser el millor restaurant del món.
I el Far de Calella acollirà aquest dilluns la cerimònia de comiat de Montserrat Candini, l'exalcaldessa d'aquest municipi de l'Alt Maresme, que va morir ahir a la tarda als 66 anys d'edat a conseqüència d'un càncer que patia des de feia 2 anys i mig. Des de Ràdio Calella Televisió, Emili Pacheco.
Calella prepara el comiat de Montserrat Candini. La vetlla de l'exalcaldessa serà demà diumenge al tanatori de Calella de 10 del matí fins a la 1 del migdia i de 5 a 9 del vespre. El municipi ha decretat dia de dol oficial per demà diumenge i s'han suspès tots els actes que hi havia previstos. De fet, des d'avui ja uneix a mig pal la senyera a la façana de l'Ajuntament. Des que es va donar a conèixer la notícia ahir a la tarda s'han succeït diverses mostres de condol com les del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, o la de l'alcalde de Calella, Marc Buch, o l'alcalde de Pineda, Xavier Amor.
En mobilitat, expliquem que aquest matí a Tarragona s'ha dut a terme la reunió de la plataforma Dignitat a les Vies amb l'objectiu de buscar la complicitat dels alcaldes de Tarragona i l'Ebre per buscar solucions i millorar el servei de trens. Amb això també enllacem amb la situació de l'aeroport del Prat, que és que està operant aquest dissabte amb normalitat després de les incidències registrades divendres arran de la fallada informàtica de caire global causada per la firma nord-americana CrowdStrike.
Per la seva banda, Vueling, la companyia aèria amb més vols al Prat, preveu una operativa normal per aquest dissabte, segons han indicat fonts de l'aerolínia. La companyia està reubicant en altres vols a aquells passatgers afectats per la incidència que encara no havien rebut una solució.
Segons va informar en aquest divendres a la nit, la fallada informàtica va obligar les companyies aèries que operen als aeroports espanyols a cancel·lar un total de 400 vols, un 6,5% de totes les operacions, mentre que fins a les 7 de la tarda es van poder operar 6.500 enlairaments i aterratges.
La caiguda informàtica d'abast global va provocar incidències en grans empreses i infraestructures d'arreu del món, com ara els aeroports i aerolínies internacionals, mitjans de comunicació o sistemes d'emergència.
Una mobilitat que també es va afectar aquesta tarda amb la celebració al centre de Barcelona amb el Pride Barcelona Parade.
Un esdeveniment que arriba al seu punt àlgid avui amb la manifestació multitudinària pels carrers de Barcelona sota el lema Educació en diversitat de gènere afectiva, assignatura pendent. Una marxa que recorrerà per primer cop la Gran Via fins a arribar al Passeig Lluís Companys i que es tancarà la circulació al trànsit.
Ja expliquem també en successos que 7 persones han resultat ferides en un xoc frontal entre dos turismes a la C-62 a Sant Bartomeu del Grau.
L'hora de l'avís s'ha rebut gairebé a les 10 del matí i una de les persones ferides es troba en estat crític a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Dues menys greus i una lleu a l'Hospital Altaia de Manresa i dues de molt greus a l'Hospital de Vic. En aquests moments es dona pas alternatiu a la C-62 a Sant Bartolomeu del Grau amb aturades puntuals.
I un vessament al Besòs a causa de l'incendi d'indústria de divendres a Polinyà ha provocat la mort de peixos al riu, segons han confirmat fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua, els ajuntaments de Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet.
Segons ha explicat l'ACA, una part de l'aigua procedent de l'incendi va anar a parar a la depuradora de la Llagosta, però contenia alguna substància contaminant que va malmetre el tractament biològic de la planta i va acabar anant al riu. Això ha provocat escuma al riu i que hi hagi hagut peixos morts, sense que ara per ara se'n conegui la xifra.
Un minut passa de 3:45 de la tarda. Moment ara també per parlar de més festivals de cultura. I és que Altafulla és aquest cap de setmana l'epicentre de la música independent al Camp de Tarragona amb el festival Altacústic. Avui es tanca el certamen amb les actuacions d'Enrio, Paula Valls, Charim Aresté i la Ludwig Bang. Ens amplia la informació des d'Altafulla Ràdio, la Carol Cubota.
A partir de les 8 del vespre i fins ben entrada la matinada se succeiran entre la cèntrica plaça del Pou i la plaça de l'Església d'Altafulla un total de 4 concerts gratuïts. Tenen com a denominador comú que estan protagonitzats per talent emergent del territori i també per noms consolidats de l'escena musical independent catalana. També amb un interès especial en el que es cou, el Camp de Tarragona. Així ho destaca el director artístic de l'Altacústic, Quique Colmenar.
Sempre hi ha una part del festival que és descobertes, no? Cal descobrir els nous talents de l'escena independent, no? I d'altres que són artistes més consolidats. Dels que repeteixen sempre són perquè ens agrada molt o perquè quan han estat aquí han fet grans concerts i també, sobretot, perquè tenen disc nou.
Enrio a les 8 i Paula Valls a les 9 obriran la jornada de dissabte i Charim Aresté a les 10 i la Ludwig Band a les 11 clouren aquesta jornada i un festival iniciat divendres amb 3 concerts més. Tots són d'accés gratuït i lliure i es preveu que al finalitzar hagin passat pel Festival de Música Independent d'Altafulla unes 5.000 persones.
I avui dissabte és el darrer dia del Festival Pau Paterres de Tàrrega, que ha reunit en les seves diferents jornades a Manu Guix, els Amics de les Arts i Figaflaues, entre d'altres, i que avui es tanca amb l'actuació d'Oques Grasses a les Terres de Lleida. Des de Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Avui dissabte arriba el plat fort del 26è Pau Paterres de Tàrrega, l'únic concert d'Oques Grasses a les Terres de Lleida. La banda usonenca, que presenta el seu darrer treball, Fruit del Deliri, ha escollit Tàrrega per fer la seva única actuació a Ponent. L'actuació ha suposat un gran esforç per l'organització i el grup, i és que el Pau Paterres va apostar per la banda en els seus inicis l'any 2013 i aquesta ha volgut així tornar-los al suport rebut. Marc Calderó és el director del Festival Pau Paterres de Tàrrega.
Jo vull agrair molt a Oques perquè nosaltres fem molt esforç, però moltíssim, però ells també li fan moltíssim. És a dir, ells volen venir tot el Pau Paterres, ells tenien molt clar que tenien la gira configurada i no estaven tocant a Lleida, i tenien molt clar que si havia de tocar a Lleida havien de tocar al Pau Paterres, i això ho tenien claríssim.
A banda d'Oques Grasses, pels escenaris del Pau Paterres avui actuaran Abril, La Cosina, La Follia, Tesa, 97 onzes i Van Tocades. El Pau Paterres un any més és gràcies en part a la feina de les més de 150 persones voluntàries que aquest any han respost a la crida oberta des de l'organització.
I ja s'ha posat en marxa Arrels, una nova versió de l'acampada jove que enguany es fa a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès. Des de Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
Bon dia a la zona verda de Camàs de la Riera, Sant Sadurní d'Anoia, cull des d'aquest divendres i durant tota la jornada d'avui arrels que pren el testimoni de l'acampada jove que organitzen les joventuts d'Esquerra Republicana en un format més reduït i que vol allunyar-se del model de gran festival. Ahir es va dur a terme la final del certamen Música Jove, una cercavila pels carrers del poble i festa final. L'activitat d'aquest dissabte ha començat amb exhibició castellera i un dinar popular, i a la tarda està programada l'actuació de Cesc Freixa. S'espera també la visita a l'espai d'aquest festival Arrels del president en funcions Pere Aragonès. Els plats forts del cartell musical seran Julieta, Ginestà i Vivac en una nit de concerts a partir de les 11 i festa que s'allargarà fins a les 6 de la matinada. És el tercer any consecutiu que la localitat de l'Alt Penedès acull aquest certamen.
I aquest vespre actua Buos dins el 12è Mascansa Sona Fora, el Festival de Linyola, que cada cap de setmana reuneix una activitat. Ens expliquen des de Ràdio Ponent Mollerussa.
Torna a l'estiu Mascansà Sona Forta a Linyola i torna a trepitjar amb força. Salvant les distàncies, volen que en un futur la festa sigui un referent del calendari estiuent, com en el seu moment va ser la festa de la cervesa. És per això que enguany es torna a les dates habituals i l'aposta és per a Buos. En parla la Blanca, membre de l'agrupació del jovent de Linyola.
Va començar un estiu quan nosaltres érem molt petits i es feia la plaça Planell de Linyola, però vam decidir canviar-ho fa uns anys i se va juntar amb l'Octoberfest, que es feia a l'octubre. I llavors aquest any no sé com va sortir, que vam decidir com tornar a innovar i tornar-la a fer que fos una festa d'estiu i que tornés a portar un grup molt fort i que almenys tornar a tindre el renom que tenia.
Es complementarà la jornada amb Sergi Domene de Flash FM i el DJ Art Attack, veí del poble, una festa on tant el jovent com la recuperada comissió de festes i la regidoria han anat de la mà i volen que amb les diferents activitats es pugui arrelar a la gent al territori. Aquest estiu van a activitat per cap de setmana. El concert de Buos és aquest dissabte a la zona poliesportiva. També hi haurà dos food trucks i a 11:45 de la nit s'obriran les portes. S'espera a 1 miler de persones.
I són al toc de castells, perquè avui se celebra la Diada Castellera de les Santes a Mataró. Capgrossos de Mataró, castellers de Vilafranca i minyons de Terrassa es troben a la plaça de Santana, una de les cites més destacades del calendari casteller estiuenc, i amb la gamma extra com a gran objectiu de les colles. Després de les eleccions autonòmiques de l'any passat, es repeteix l'horari i la Diada repetirà aquest horari de tarda. Serà quan faltin 5 minuts per les 6 de la tarda. Una Diada que podria implementar-se el format a causa de les altes temperatures a aquestes alçades de l'any.
La colla local, els Capgrossos de Mataró, esperen atacar el seu primer castell de gamma extra, el 2 de 9 amb folre i manilles, i els castells bàsics de 9. Els verds treballen per portar a la plaça el 5 de 9 amb folre com a objectiu principal, i els minyons de Terrassa tanquen el primer tram del curs amb la tripleta màgica, 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre i 5 de 8. Una Diada que es podrà seguir en directe per les televisions locals i la xarxa Més.
Les dues i gairebé 53 minuts, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
I obrim plana esportiva parlant de futbol, i és que el Girona ha empatat a 3 en el segon amistós de pretemporada davant el Montpellier francès.
Els autors dels gols han sigut Dobic per partida doble i el jove Manu Vallejo. El duel s'ha disputat a porta tancada al Royal Verd, a la Garrotxa.
Per la seva banda, al Barça encara li queden fins a 10 dies per al primer partit de pretemporada, a finals de mes, ja en la gira pels Estats Units. La primera plantilla continua fent sessions de treball a la ciutat esportiva i la setmana vinent tot apunta a que serà dimecres, quan serà presentat per fi el nou tècnic alemany del Barça, Hansi Flick.
Dilluns s'incorporen als entrenaments Lewandowski i Christensen, i a finals de la setmana vinent arribaran, just abans de marxar a la gira, Ter Stegen, Rafinha i Gundogan.
Per la seva banda, l'Espanyol ha completat aquesta setmana d'entrenaments aquest dissabte i ha sigut una sessió matinal a 2:15 del matí.
Aquest divendres, la primera plantilla blanquiblava feia una sessió de portes obertes a la ciutat esportiva, amb la presència d'una bona mostra de l'afició i fotografia final amb els nens i nenes del campus que s'està fent aquestes setmanes a la instal·lació.
I al mercat de fitxatges, a Segona Federació, el Sabadell ha fitxat l'extrem esquerrà Rubén Martínez, procedent de Grècia, que es converteix en el més veterà de la nova plantilla arlequinada. Des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
Bon dia, fitxatge contrastat. El que acaba de fer el Sabadell amb l'arribada de Rubén Martínez, extrem maonès, que al desembre complirà 35 anys i que procedeix del futbol grec, concretament del PAS Làmia, on ha jugat l'últim any i mig amb molt protagonisme i fins i tot arribant a lluitar a la part alta de la classificació amb una històrica sisena posició. Abans havia voltat per tota la geografia, havia fet carrera, per exemple, a l'Albacete i a la UD Logroñés, en tots dos casos ascendint a segona divisió, i si ens remuntem en els seus primers anys de carrera, després de sortir del Divisió d'Honor Juvenil del Futbol Club Barcelona, va passar per diferents clubs catalans com el Llagostera o com el Sant Andreu, on va coincidir fa molts anys, per això, amb l'ara director esportiu arlequinat Lucas Viale. Amb l'arribada d'aquest extrem esquerrà que juga a cama canviada, per tant, a la dreta, el Sabadell pràcticament enllesteix la zona ofensiva de la seva pissarra a l'espera d'un últim davanter centre. Això sí, encara faltaran per reforçar posicions com la de central o la de pivot.
I en bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat el seu 8è fitxatge amb l'arribada de l'alè nord-americana Maya Caldwell, de 25 anys, que juga actualment a l'Atlanta Dream de la Women NBA.
Per la seva banda, el Força Lleida continua amb un anunci de fitxatge per dia. I aquest divendres era el torn per a la tercera peça del nou curs. Arriba al Barris Nord l'alè pivot finlandès Alexander Madsen, de 29 anys, que ha jugat des del desembre al Morabanc Andorra, on ha agafat experiència a la Lliga Andesa.
Per la seva banda, el Granollers ha fet oficial la continuïtat de Júlia Guerreiro.
La lateral esquerra brasileira ha estat pesa clau a l'equip en les 5 temporades que ha disputat com a granollerina. Es reincorporarà a finals d'estiu després de disputar els Jocs Olímpics amb la selecció brasilera.
I parlem d'hoquei patins, i és que l'Igualada ha comunicat la renovació de César Teti Vives una temporada més. Vives és tota una institució al Club de l'Anoia i iniciarà la seva 11a temporada al primer equip, la 25a, al Club Arlequinat.
I dijous vinent, 25 de juliol, se celebrarà a Sant Sadurní d'Anoia el sorteig dels calendaris de les lligues estatals per la nova temporada. Es coneixeran els calendaris de les dues màximes categories, l'hoquei lliga masculina i l'hoquei lliga Iberdrola, així com les hoquei lliga plata, hoquei lliga bronze i els creuaments de les Supercopes d'Espanya.
I també hem d'explicar que Banyoles acollirà un any més el seu clàssic triatló internacional. L'estany serà la seu de la 14a edició consecutiva de la prova el cap de setmana del 6 al 8 de setembre.
S'hi celebraran 5 competicions diferents amb la participació prevista de 1.500 esportistes. La cita es presentava aquest divendres al Consistori Banyolí, un acte en què s'elogiaven les condicions de Banyoles per acollir la prova i es destacava la força del cos dels voluntaris i voluntàries, uns 200 enguany.
I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible el servei informatiu.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.